Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui a l'Ofici de Viure, la síndrome de Wendy. Si Peter Pan dona nom a una síndrome que es coneix com la de la immaduresa en edat adulta, la noia que tenia cura de Peter Pan dona nom a una síndrome coneguda com a síndrome de Wendy. La psicòloga Mar Arguello ens la descriu de manera força exacta. La síndrome de Wendy consisteix en la necessitat absoluta d'anteposar sistemàticament els desitjos d'una altra persona als seus propis. Una necessitat que seria gairebé com una norma de conducta que moltes dones segueixen en les seves relacions afectives, ja sigui amb les seves parelles i fills, com amb amics o companys de feina. I la mou una incansable recerca de ser acceptada i una por terrible del rebuig i la soledat. La vida de la Wendy no és prou important per prioritzar-la i al cap dels anys segurament s'adona que ha deixat fugir un munt d'oportunitats de ser feliç perquè s'ha llançat de cap a aconseguir que ho fossin els altres. És, en el fons, una història trista que normalment està protagonitzada per dones. Diu el doctor Xavier Fàbregas, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que les persones amb síndrome de Wendy tenen una autoestima baixa i la sensació que l'única manera d'aconseguir visibilitat és fent alguna cosa per als altres. Se'ls observa una tendència a l'obsessivitat i canalitzen aquestes obsessions a través de la cura dels altres. Avui a l'Ofici de Viure, la síndrome de Wendy.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, amics de l'Ofici de Viure, sóc Antoni Bolinches, un partidari, defensor i admirador del programa i alhora també participant. Aviam, hem de parlar una mica del síndrome de Wendy. De fet, amb el meu llibre Peter Pan pot créixer, parlo d'aquest perfil i em faig una reflexió fins quin punt podrien existir homes Peter Pan si no tinguéssim dones amb el perfil de Wendy. La meva hipòtesi és la següent. Cada vegada hi ha menys dones Wendy, per tant, cada vegada serà més difícil que els homes Peter Pan puguin seguir sent, i actualment el propi moviment feminista i el dret natural a la igualtat i a no patir les conseqüències de ser dona entès com una subordinació al poder masculí fa que les dones estiguin molt conscienciades i, curiosament, cada vegada hi ha menys dones Wendy i més dones Campaneta, que serien l'equivalent de l'home Peter Pan. Sortosament, més dones Campaneta, però moltes més dones alliberades, autorealitzades, que generen un nou problema. Però això seria tema per un altre programa, que és que cada vegada hi ha més superdones, que no són ni Wendy ni Campaneta, sinó dones autònomes i autorealitzades que, curiosament, per ser-ho, tenen més dificultats per trobar homes adequats per elles.
Avui a l'Ofici de Viure, la síndrome de Wendy, amb la psicòloga sanitària Laia Sabater. Benvinguda, Laia.
Gràcies, Gaspar.
I el doctor Fàbregas, Xavier Fàbregas, metge expert en addiccions i salut mental. Benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Gaspar.
Vostè dirigeix i treballa al Centre de Teràpia Personal Mas Ferriol, que és un centre especialitzat en desintoxicació i salut mental a Sant Miquel de Campmajor. Des d'aquí, com veu, com tracta, com aborda la síndrome de Wendy, si és que hi ha algun vincle entre aquesta síndrome i algunes de les persones que es poden trobar en aquest centre?
Aviam, sí que hi ha una relació en el sentit de que el síndrome de Wendy no deixa de ser una manera de dependència. Una dependència que en aquest cas es basa fonamentalment en una inseguretat, una por, que fa que aquestes persones que el pateixen el que estiguin fent contínuament és intentar satisfer el desig d'un altre, i acostuma a ser moltes vegades una persona concreta, no moltes persones, per poder no sentir aquest malestar, aquesta por, aquesta angoixa. I, per tant, es converteix en una forma també d'estar enganxat d'alguna manera.
I, o sigui, d'alguna manera hi ha algun protocol o algun tractament que tingui a veure amb la desintoxicació?
Aviam, sí, perquè intentem trencar aquest vincle de dependència, de necessitat, i en realitat, en el fons, funciona amb una base similar. És a dir, igual que la gent que està enganxada a les drogues, fonamentalment ja no ho fa per un plaer, que és la cosa de l'inici, sinó que ho fa per no sentir-se malament, i les persones amb síndrome de Wendy, que serien fonamentalment dones, la que estan buscant és mantenir aquest vincle de la manera que sigui, encara que els hi provoqui malestar i encara que els hi provoqui dolor el fet d'estar enganxats en aquesta relació.
Sí. Com ho aborda la psicòloga Laia Sabaté i fins a quin punt es troba en molts casos de síndrome de Wendy a la consulta?
Sí, me'n trobo bastants perquè sobretot treballo amb dones, llavors, bueno, crec que està bastant focalitzat en les dones, i també treballem molt amb dones que tenen problemes d'autoestima i problemes relacionals. Llavors, un dels rols que agafen moltes vegades és aquest, no, de cuidadora, de salvadora amb els altres, no? I això és una de les coses que genera que després trobin perfils, no?, que també són complicats i que la barreja, doncs, moltes vegades les porti a fer teràpia, no?, per els problemes que tenen, sobretot a nivell relacional.
Utilitzes la paraula salvadores.
Sí. Sí, o sigui, a teràpia moltes vegades parlo del triangle dramàtic, no?, de Carmen, que parla de la figura del perseguidor, del salvador i del víctima, no? I està molt bé veure com els tres perfils, per veure com es complementen entre ells, perquè entenguin també el perfil de persones amb les que normalment coincideixen.
És important, diu Gemma Sánchez, psicòloga, recordar que aquesta síndrome no és un trastorn ni una malaltia. S'utilitza el terme per referir-nos a tot un seguit de trets i comportaments comuns que s'han detectat en algunes persones i que es tradueixen en dimensions clíniques que requereixen un tractament terapèutic. Bé, però aquí, de moment, estem d'acord en que hi ha més dones que homes. Això és evident. La causa és social, cultural?
Probablement és cultural. Durant molts anys el paper de la cura de la llar, de la cura de les persones, ha sigut una tasca de les dones, i per tant potser hi ha aquest fenomen cultural com una cosa que afavoreix a l'inici de la síndrome. Després és molt important aquesta característica individual, aquesta manera de ser, que farà que aquesta manera de cuidar es converteixi en patològica.
Laia?
Sí, totalment, penso igual. Jo crec que és una barreja entre el que ens han ensenyat i característiques que ja tenim nosaltres a vegades, no? Algunes de personalitat, que tot junt, no? La barreja de com ens hem mirat i què ens han validat, què ens han dit que estava molt ben fet. O sigui, cada vegada que ens han dit, hòstia, doncs que bé que has fet això, ens han aplaudit, ha sigut perquè hem cuidat o perquè ens hem sacrificat, arriba un punt on busques molt la validació a través d'aquí, no? I crec que les dones se'ns ha validat més per aquí que amb els homes.
Tot això està canviant o no està canviant? Ho dic perquè també amb la Laia, quan, bé, només cal veure la teva fotografia que penjarem ara, ets una psicòloga jove i tens, bé, tens clientes de totes les edats, però també joves. Està canviant en les dones més joves?
Sí, però no. Jo penso que potser no és una cosa tan marcada, però penso que ho tenim molt clar a nivell com racional. Altra cosa és que a nivell emocional no ho continuem fent. Jo crec que a nivell racional hi ha discursos que van molt en contra de dinàmiques que es tenien abans, però després a nivell emocional seguim tenint pors molt similars. Llavors, si seguim tenint les mateixes pors, quasi sempre acabem tenint les mateixes conductes, no? O sigui que crec que no està tan fora com pot semblar. Crec que és bastant habitual encara.
Doctor?
Absolutament d'acord amb la Laia. És una qüestió que potser comença a canviar a nivell teòric, però com que és un problema individual, la persona que tingui aquesta tendència la seguirà tenint malgrat hi hagi tot aquest canvi cultural, tota aquesta possibilitat d'entendre altres maneres de cuidar. Però és que el que necessita aquesta persona precisament és aquest paper de cuidadora, amb aquesta barreja també de víctima, amb aquesta barreja de persona que se sent imprescindible gràcies a aquest paper, que és el que la valida. I, per tant, li rellisco una mica tota aquesta qüestió externa, que potser canvia a nivell general, però no a nivell particular.
Utilitzava vostè, doctor, l'expressió aquesta persona està enganxada, no?, quan fèiem referència a les addiccions. Hi ha molts tòpics i llocs comuns sobre les addiccions, no? Quin matís introduiria en el cas d'aquesta dependència respecte a altres addiccions?
Potser el que veuria com a factor diferencial és precisament el fet de que és una qüestió que es retroalimenta contínuament perquè tots els comportaments de la persona que està enganxada retroalimenten aquests comportaments del cuidador o de la cuidadora, creant el que en diem una codependència, que seria una forma particular d'aquest síndrome de Wendy, on el factor de la malaltia, el factor de l'estar amb problemes amb la substància i amb tot el que comporta a nivell salut, a nivell social, etc., crea aquesta necessitat del paper de la persona salvadora. Però, a diferència de molta gent que intervé d'una manera mesurada, d'una manera que potser puntualment es pot descompensar en un moment d'especial angoixa, però que després té un perfil amb una idea d'ajudar de veritat, la persona codependent amb aquest síndrome de Wendy el que fa és, d'alguna manera, interferir. Perquè necessita també aquest paper i, per tant, potser no col·labora tant com hauria de col·laborar amb que les coses es resolguin, sinó que moltes vegades amaga coses, moltes vegades assumeix papers que no li tocarien. I això és el que ho fa, evidentment, patològic.
I que ho reconegui, no?, i que decideixi entrar en un tractament o s'adoni que necessita teràpia, no ha de ser fàcil.
Quina és la manera d'entrar a la teràpia?
Ara ens explicarà la Laia.
Que troba la Laia, però nosaltres trobem molt més aquesta demanda d'ajuda en el moment que, per alguna raó externa a la persona amb síndrome de Wendy, hi ha un trencament d'aquesta relació. I, per tant, a partir d'aquí hi ha aquest sentiment de manca, aquesta sensació de que tot aquell món que s'havia estructurat en funció d'aquesta relació, que era un binomi, acaba d'una manera brusca i aquesta persona que tenia un paper l'ha perdut. I llavors és quan demana ajuda i quan es pot fer alguna cosa. I a vegades potser treballant al principi molt més aquesta consciència, aquesta crítica, perquè potser no hi ha encara d'entrada aquest reconeixement de que això no va bé.
Clar, o sigui, hi ha d'haver una petició d'ajut.
I la petició d'ajut és complicada perquè ve moltes vegades amb aquesta sensació de que el que vol és recuperar aquesta relació. O sigui, no és tant buscar ajuda per desenganxar-se, sinó per seguir enganxat, per fer que aquella persona amb la qui havia aquesta relació de benefici mutu, perquè en realitat es tracta moltes vegades d'algú que n'abusa i algú que es deixa abusar, però trobant-hi un benefici, costa de trencar perquè realment està molt estructurada i potser fa molts anys que dura.
Laia?
Sí, totalment coincideixo amb que la major part de les vegades quan entren és perquè s'ha donat un trencament. Quasi sempre estan en un procés de dol, han d'assumir que les coses no funcionen i moltes vegades el motiu de consulta no és ben bé que siguin cuidadores o que estiguin com sobrepassant límits o que no estiguin pensant en elles, sinó com recupero la relació, com em recupero d'aquesta relació o pràcticament com aconsegueixo una relació nova. Llavors, la feina no és prendre consciència, que prenguin consciència de que el problema no està tant només en el dol, sinó en tot el rol que han agafat durant la relació, que evidentment després els hi complica molt el dol, perquè si els dols ja són complicats, quan vens una relació així, el dol llavors és molt més complicat. Però normalment no tenen clar que sigui el problema que tenen aquest.
Per continuar-ho entenent i aprofundint, doctor, o sigui, l'addicció, en aquest cas, o la persona que està enganxada a, ho estaria a un rol o a una persona?
A les dues coses. Aviam, és molt important puntualitzar el fet de que no tots els cuidadors, evidentment, tenen un vincle patològic pel fet de cuidar amb un altre. Moltes persones a la vida s'han trobat amb la necessitat d'estar amatents a algú de la família, a la parella, que té un moment de necessitat en aquest sentit. Per tant, és important que la gent que ens escolta no pensi que pel fet de cuidar això ja és un factor de problema. El problema s'esdevé a partir de que aquesta relació es converteix en una relació absoluta. És a dir, que tot el que es fa passa per sobre del propi interès per satisfer la necessitat de l'altre. I això és el que ho fa patològic. I, per tant, és important aquest element, no? El fet d'entendre que és un rol, però és un rol que no té aquell factor de temporalitat d'una urgència o una necessitat, sinó que al revés, és una manera de ser, una manera de viure. Eh? I com a manera de viure, és una manera de viure en la que s'anteposa les necessitats d'un altre a les pròpies i, per tant, probablement és un factor limitant.
I el més greu és que potser si no hi ha un trencament, com dèiem abans, potser aquesta persona exercirà aquest rol d'aquesta manera gairebé obsessiva durant tota la vida, potser.
Com deia Antoni Bolinches, moltes vegades hi ha aquesta simbiosi, el fet de que hi ha un Peter Pan amb una Wendy. Si es troben i connecten, doncs pot ser una història que segueixi fins molts anys i que moltes vegades doncs, quedi en aquest àmbit íntim on ni es percebeixi des de fora. O si es percebeix, es considera doncs, aquesta situació de normalitat. El que passa és que moltes vegades això grinyola, perquè el fet també de cuidar una altra persona, en el cas del síndrome de Wendy, també comporta un intent de control. I un intent de control mal fet, perquè vols controlar l'altre perquè no se t'escapi, i al mateix temps estàs intentant controlar la teva vida per tenir temps i dedicació absoluta en aquesta altra persona. Cosa que fa que interfereixi doncs, en molts àmbits de la vida. Altres persones del voltant que se senten descuidades, el fet mateix de que interfereix la carrera professional, de que dona moltes insatisfaccions, perquè no parlem, el Peter Pan prototípic no és un personatge generós i simpàtic, és algú que se n'aprofita i que moltes vegades doncs, hi ha un joc en aquesta relació on es tira de la corda per comprovar si realment la corda és prou forta. I això crea doncs, un patiment, un malestar, uns moments de crisi que són els que hem d'aprofitar a vegades per intentar ficar-hi cullerada i ajudar.
Sí, totalment. Crec que és molt important perquè una de les coses que passa molt a teràpia és que no acaben de voler veure aquesta segona part que pot, des de la part moral, no els agrada veure-les moltes vegades i és normal, que no és que cuidis a l'altra persona només per un interès empàtic de cuidar, d'estar per aquella persona, sinó per la necessitat que també tens tu de que aquella persona et necessiti a tu. I crec que aquesta és la part que costa més de veure, no? Perquè no ens agrada veure això. Queda molt millor pensar que cuidem doncs, per cuidar, no? I per estimar l'altra persona i perquè estem molt preocupats. Aquesta segona part crec que és la que costa més de veure, però és la que s'ha de treballar més perquè és la que fa que continuem en aquest rol.
I tu treballes amb la parella de vegades?
Sí, a vegades treballem amb les parelles i és veritat que són relacions molt complementàries. Llavors, un agafa un rol de salvador i l'altre agafa un rol molt de víctima, no? O de molt de persona que no responsabilitza, que tampoc empatitza molt, que ja li està bé que l'altra persona ho porti tot, no? Llavors, clar, són tan complementàries que costa molt de trencar a vegades també.
Sempre que parlem d'aquests temes i amb aquestes dinàmiques, dic que ens haurien d'haver ensenyat l'ABC de les relacions de parella per no caure en aquestes dinàmiques.
Total.
Oi?
Absolutament. El problema és que hauríem d'estar tot el temps tenint un aprenentatge sobre gestions emocionals que, desgraciadament, no tenim manera de fer. Perquè, a més, moltes vegades no hi ha un interès o una preocupació, és el que dèiem abans, no? Que no hi ha una percepció de que això estigui dolent. Com deia ara la Laia, era una mica aquest factor de sentir-se important, de sentir-se que estàs fent una cosa ben feta, que només faltaria que no fessis aquest paper per cuidar aquella persona que ho necessita, quan en realitat un s'està extralimitant en aquestes atribucions, està ocupant un espai que no li tocaria i que, a més, anul·la la capacitat de l'altra persona per créixer.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de la síndrome de Wendy amb el doctor Xavier Fàbregas i la psicòloga Laia Sabater.
Phil Bosmans. Només una persona feliç pot fer-ne feliç una altra.
D diu el doctor Xavier Fàbregas que a la feina tenen una dificultat gran per posar límits, per la qual cosa acaben assumint tasques que no els corresponen. Són incapaces de ser assertives, de dir de manera endreçada i resolutiva fins on arriben les seves competències. Per tant, en el món laboral es reprodueix la persona que té aquesta síndrome de Wendy, reprodueix aquest rol en el món laboral.
És una de les maneres d'expressar aquesta necessitat de sentir-se imprescindible, i a vegades no es fa directament amb una persona en concret, que això seria doncs, el que veiem més habitualment, sinó que a vegades amb una tasca professional on una persona es dedica doncs, a fer més coses de les que li tocarien, amb una enorme dificultat per posar aquests límits a les coses que se'ls demanen i moltes vegades deixant de banda aspectes personals. Doncs, imaginem-nos doncs, aquelles persones que en un moment determinat doncs, bueno, treballen fora d'hores, i això ha sigut una de les dels problemes dels últims temps, on moltes vegades hi ha hagut un desdibuixar la barrera o la diferència que hi havia entre el temps personal i el temps de feina, amb el tema del teletreball, amb tota la qüestió de la pandèmia, i hi ha hagut doncs, persones que també en aquest moment de precarietat tenen la sensació de que si no fan moltes més coses, doncs els despediran o els faran fora. I el que comença a ser una qüestió d'angoixa inicial per la por de perdre el lloc de treball o de que no t'agafin si estàs en pràctiques, doncs es pot convertir en un veritable problema en si mateix. O sigui, aquella persona que ja té aquest perfil dependent pot trobar en aquesta dependència de la feina una manera d'expressar aquest síndrome de Wendy, també.
Però, esclar, a diferència del que passa en la relació de parella, comentàveu que pot ser que la persona se n'adoni després del trencament, no? Aquí la cosa és diferent amb la feina.
Sí,
vull dir que prendre en consciència ha de costar més, no ho sé.
Ha de costar més perquè moltes vegades hi ha aquests components que ens semblen normals. De fet, bueno, hi ha una petita revolució aquests últims temps amb aquesta idea de la gent que s'està intentant resistir una mica en aquesta dependència absoluta del lloc de treball. De fet, hi ha doncs, com una mena de corrent que s'està posant en marxa, que no recordo el nom en anglès perquè és aquestes paraules noves que anem inventant cada dos per tres, però que seria més o menys aquella persona que intenta posar límits i desimplicar-se de la feina, considerant-la doncs, només una manera de pagar les factures o de tenir unes responsabilitats que també tenen límits. Llavors, en aquest moment, on hi ha gent que sí que comença doncs, a posar aquestes barreres, queda més en evidència aquell personatge que no ho està fent, i que, a més, no ho està fent encantat de la vida o encantada de la vida, en el sentit de que sembla que sigui més responsable, més implicada, més predisposada, però que, en realitat, el que té és una dificultat per trobar una vida particular compensatòria. I, per tant, ho poses tot a la feina, no?
Laia?
Clar, o sigui, la meva manera de veure-ho és que al final darrere de tot això hi ha molta necessitat de ser validades, no? Llavors, si jo tinc molta necessitat de ser validada, de seguida veig què és el que validen més des de fora, no? I la societat, la productivitat la valida molt, no? És a dir, una persona que diu, ostres, és que vaig a tope, estic tot el dia treballant, és que m'esforço molt, si em diu, hosti, pobre, no? I que bé que ho fas, i clar, tot això t'omple molt, no? Llavors, crec que, tal i com deia, no? Al principi, segurament, també hi ha moltíssimes pors, no? Doncs a perdre la feina, no ser prou bona, aquesta inseguretat, però la compensen amb perfeccionisme, també, no? Llavors, clar, el perfeccionisme des de fora és una cosa que tots ens han dit que està molt bé. El que no tenim moltes vegades molt lligat és que el perfeccionisme ve des de la por. Llavors és molt difícil que una persona se n'adongui quan està treballant que té un problema si li estan dient que bé, continua així. No? Llavors potser també hi hauria d'haver-hi uns símptomes perquè aquella persona se n'adonés que s'està extralimitant, no? Que es senti molt frustrada, que vegi que va molt cansada, que l'estat d'ànim li caigui en picat, no? Tot això sí que pot ser que se n'adongui a través d'aquí, però si no, sí que ho trobo bastant difícil.
Sí, potser darrere d'un burnout, no?
Correcte,
trobaríem
exacte.
També aquesta síndrome de Wendy aplicada a la feina.
Totalment.
El doctor Xavier Fàbregas, que és especialista en addiccions, clar, l'addicció a la feina és un lloc comú, està gairebé acceptada, l'addicció a la feina. Això et parlo a nivell periodístic.
Sí.
Diguem-ne, quan diem aquesta persona és addicta a la feina, en principi, moltes vegades els mateixos periodistes no ho titllem, no, durant molts anys no ho vam veure com un problema, és a dir, o no tractàvem aquella informació o aquell titular com si fos un problema l'addicció a la feina, al contrari, com deia la Laia.
Aviam, hi ha un component necessari per gaudir de lo que un està fent, i tenint en compte que la feina és una part important de la nostra vida, fins que ens toqui la primitiva, doncs estem obligats a treballar un grapat d'hores a la setmana, i el que tinguem una certa passió per el que fem, això a mi em sembla important i em sembla positiu. El problema que ens trobem sempre els que treballem amb aquestes coses, i suposo que la Laia estarà totalment d'acord, és amb aquest grau en el que arribes, no? Parlàvem abans del perfeccionisme, doncs ser una persona curosa, una persona implicada, una persona que vol fer les coses el millor possible, pot ser un valor positiu, però si et converteixes en algú que està obsessionat amb que les coses es facin d'aquesta manera tan exacta i perds molt de temps en buscar la punyeteta, doncs probablement això ho farà més ineficaç i més problemàtic, perquè serà una font de patiment. Llavors, en aquest sentit, l'addicció a la feina, que és un terme que fem servir, doncs jo, el meu parer una mica alegrement, implicaria doncs aquesta part positiva, aquesta part de passió, d'interès...
Sí, no seria una addicció, estrictament?
No.
És per estar bé aclarir-ho, no?
L'addicció té que comportar un patiment. O sigui, moltes vegades pensem que, i torno a repetir aquest concepte que a mi em sembla bàsic, que les addiccions són buscant el plaer, i no és veritat. El que busques és no estar malament. O sigui, el que enganxa és precisament aquest estat de treure't de sobre el que no et fa sentir bé i arribar a aquest punt de quedar-te doncs, sense sentir res. Sí, seria la paraula. Llavors, aquest punt on el treballar massa anestesia la possibilitat de fer altres coses que podrien ser fonts de plaer, probablement és el que dona problemes.
Quin tipus d'addiccions, des d'aquest punt de vista, tindríem?
Aviam. Probablement seria una qüestió de no saber tenir aquesta vida personal. Això seria una addicció, perquè vol dir que hi ha un component de la nostra vida que es converteix en totalitari. Igual que diem que si una persona es passa la vida a la recerca de drogues per poder superar aquest malestar físic, aquest malestar emocional a base de col·locar-se, doncs ens passaria el mateix si estem ocupant un grapat d'hores amb el fet aquest de buscar aquesta compensació a una insatisfacció, que és una de les paraules clau. I hem parlat molt de les relacions patològiques, potser de parella, però també hi ha una relació patològica a vegades amb el cuidador dels fills. Aquesta possibilitat d'aquests fills abusadors, aquests personatges nini, que d'alguna manera tenen uns pares o unes mares que estan totalment intentant satisfer aquestes necessitats, a vegades deixant de banda les pròpies necessitats. Per comprar un mòbil nou o un ordinador o per donar-li calés a la criatura que s'aixeca a les 3 de la tarda, doncs moltes vegades aquella persona està treballant moltes hores. I això també seria una forma d'expressió d'aquest síndrome de Wendy.
Ho veus així també, Laia?
Sí, totalment. Jo penso que amb el tema dels fills és complicat potser els primers mesos i els primers anys, no? que es doni com aquesta autonomia, perquè al final bueno, doncs hi ha persones doncs, que se n'encarreguen i que no pots fer una altra cosa, però crec que arriba un punt on hi hem de ser els dos en l'equació. No pot ser que jo en el moment en el que tinc fills només tingui fills, no? I no tingui una autonomia personal o unes necessitats personals, perquè puc ser mare o pare, en aquest cas seria més mares, no? Però segueixo sent una persona i una dona que tinc unes necessitats personals, i és una de les altres coses que potser tampoc ens han acabat d'ensenyar o que ens han validat bastant, no? Que jo em sacrifiqui pels meus fills, no? Queda com molt maco, però alhora, bueno, el sacrifici és el que és, no? Que és un patiment, no dona benestar.
I en aquest cas també, com comentàvem abans amb la feina, tu suposo que la consulta ho abordes enmig d'una altra problemàtica, no? Que aflora aquest tema.
Totalment. També passa molt amb relacions d'aquelles que dèiem abans complementàries, no? On potser la parella es desresponsabilitza, li carrega tot amb l'altra persona, aquesta persona ho agafa perquè ja li està bé, una mica entre cometes. Clar, si enmig de tot això hi ha un fill, doncs aquest fill moltes vegades també és un punt d'atenció molt fort, no?, per a aquestes persones. Llavors dediquen tota aquella atenció amb el fill, doncs que potser doncs, els obeeix més o els compensa més emocionalment que la parella, no?, que potser va més a la seva.
Oscar Wilde. Estimar-nos nosaltres mateixos és el començament d'una aventura que dura tota la vida.
Característiques de la síndrome de Wendy, segons Mar Arguello, psicòloga. Necessitat de tenir cura i protegir els altres, tot assumint una figura maternal, acabant per assumir el paper de pare o mare de la seva parella. Necessitat imperiosa de satisfer l'altre, de donar-ho tot, oblidant-se d'ella mateixa com a conseqüència de la por del rebuig que manifesten. busquen sempre fer la vida més fàcil als que els envolten. Per exemple, assumint totes les responsabilitats de la llar. Concepció de l'amor com a patiment, per la qual cosa hi adopten un rol submís. Sentiments d'inferioritat, por de l'abandonament, necessitat de sentir-se imprescindible, necessitat de complaure i agradar als altres, buscant l'aprovació i acceptació per damunt de tot, amb la finalitat de fer-los feliços per evitar haver d'enfrontar-se a la por de ser rebutjades i no ser estimades. Jo m'imagino, Laia, que aquí, per tant, un bon punt de partida seria treballar l'autoestima.
Totalment. L'autoestima i també les ferides emocionals, perquè jo penso que les persones que s'han sentit poc vistes, després, clar, tenen aquesta por constant a ser abandonades o a ser rebutjades, no? Llavors tot això genera una ferida en l'autoestima també, no? Si estic una mica supeditat a que els altres em mirin per poder-me estimar jo, però sento que l'arrel és un problema d'identitat primer, no? Perquè si jo no tinc una connexió emocional, ni tinc molt clar qui sóc, ni tinc molt clar què necessito, és difícil que pugui estimar-me o donar-me valor o cuidar-me, no? Primer haig de connectar amb qui sóc i què necessito.
I aquí possiblement estaríem parlant de la ferida de rebuig o d'abandonament?
Totalment, sí.
Des de la infantesa.
Sí, són ferides bastant habituals, o pares poc presents o pares que han necessitat molta ajuda i que llavors han validat molt l'ajuda d'aquesta filla, no? De que es volgués molt amb ells, o potser pares que això molt ausents o negligències, bueno, pot haver-hi una miqueta de tot, o potser ens han donat tot el que han pogut però no ens hem sentit prou vistos, és que a vegades no és tant el que fan amb nosaltres, sinó el que interpretem nosaltres del que han fet també, no?
I quant temps, ara ja sé que en direu que hi ha de tot i que no podem generalitzar, no? Però quant de temps podem trigar a reconèixer aquesta síndrome i, per utilitzar l'argot que ens comentava el doctor Fàbregas, desenganxar-nos?
Hosti, jo crec que reconèixer-ho depèn de la persona. Si potser es troba en aquell moment de trencament o de crisi que dèiem, potser pot ser una miqueta més fàcil que ho vegi, no? Però si no està en aquell moment, a vegades ens hem d'esperar que vingui una crisi, no? Perquè se n'adonguin. I el tractament, aquí sí que sento que depèn una mica de la història de vida de cadascú. Hi ha històries de vida que hi ha moltes interpretacions, però no és una història de vida molt traumàtica. Però hi ha històries de vida que són molt traumàtiques i que ja és qüestió a vegades d'anys, no ho sé, depèn de la persona.
Diu el doctor Fàbregas, cal treballar-ho com abordeu vosaltres, aquesta síndrome de Wendy, dieu que cal treballar-ho com un problema d'identitat, de posicionament social, i hem de reeducar, dieu, la persona perquè aprengui a dir que no, a posar límits, tal com ens comentava abans, ensenyar-los a tenir cura d'ells mateixos, fer un canvi de rols, Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Fonamentalment seria canviar les necessitats, o sigui, aquesta necessitat de cuidar amb un altre per plantejar la possibilitat també d'incloure aquest autocuidado, aquest donar temps i donar espai a un mateix. Respecte a el que parlàvem ara del temps de resolució, doncs a vegades aquestes crisis tenen un efecte catàrtic. Quan es mor, per exemple, la persona que estàs cuidant, a vegades descobreixes que hi ha tot un altre món que no havies vist i que permet que hi hagi persones que se sentin alliberades en el moment de trencar amb aquesta història. Però això seria en els casos on intervé molt més aquest factor de la condició externa que no pas del de la pròpia personalitat. Amb les persones que estan, anàvem a dir, satisfetes o estan complementades per aquesta qüestió d'estar abocats en els altres, la pèrdua es converteix en un drama, perquè és que has perdut la identitat i ja no ets ningú, perquè eres algú en relació a la persona amb la que estaves enganxada. Per tant, en alguns casos sí que ens trobarem aquesta resolució que sembla quasi miraculosa, no? De la persona que en un moment donat doncs comença a fer coses que no havia fet mai. I també depèn molt, com tots els dols, el fet de que aquest vincle que s'ha trencat, que en el cas d'una mort és impossible de negociar, si és una relació, si és un fill que s'independitza, si és una cosa d'aquest tipus, es fa molt més difícil perquè contínuament hi ha l'intent d'intentar recuperar allò que era una mica el que estructurava la vida. Llavors, en aquests casos, potser serà molt més difícil d'aconseguir aquesta resolució.
Clar, també hi ha, en aquests casos, una identificació total i absoluta amb el rol de mare.
Sí, però és una mare que no deixa créixer. És una mare que no fa el paper de cuidadora, sinó que necessita interferir contínuament. No? Seria aquella imatge de les pel·lícules del Woody Allen de la mare jueva, no? Que és com un ull gegant que persegueix i pregunta en el fill amb qui va i què fa i què deixa de fer, perquè té aquesta necessitat d'interferir. O sigui, no és una persona que es queda en un segon pla, sinó que fa coses activament per mantenir aquest vincle patològic. Per tant, no és una cosa sana, sinó que hi haurà moltes petites manipulacions, aquest paper que parlàvem abans de fer-se la víctima en alguns moments, no? Em deixes i què faré jo, pobretes? I te'n vas amb una nòvia i em deixes a mi aquí a casa? O aquesta història de no saber, per exemple, que el fill es pot fer el llit o pot fer-se el sopar tranquil·lament.
Que aquí també, bé, això seria aplicable a pares, també, en aquest
també.
Cas, pares que pateixen aquesta síndrome.
Totalment, que es fusionen molt en les relacions i precisament perquè no... Clar, és que la sobreprotecció el que genera és que després aquell nen o aquella nena no creurà o no confiarà en si mateix, perquè si els meus pares no m'han vist capaç, és difícil que jo després em vegi capaç de fer-ho, no? Llavors, no l'estem ajudant. En el moment en el que traspassem aquesta línia ja no estàs ajudant, sinó que estàs generant que probablement aquella ferida que tens d'autoestima tu passi una mica als teus fills i la comencin a tindre també, no? Perquè al final, si la meva mare m'ho ha de fer tot, probablement és perquè no em veu capaç a mi de fer-ho.
I en aquestes situacions familiars, suposo que us deveu trobar amb algú que hi veu clar, no? Una tercera persona que veu una mica aquesta dinàmica, però ha de costar molt fer saber a la persona que pateix la síndrome de Wendy que s'hi està identificant excessivament amb el rol.
Sí, jo crec que s'ha de dir d'una manera com bastant, a vegades, amb tacte i amb una miqueta de compassió, perquè si no entenc que es pot veure com una crítica moral, no? De dir, escolta, t'estàs aprofitant o estàs fent un mal amb els teus fills, això pot doldre molt, no? I entenc que conscientment no és la idea que tenen, no? Altra cosa és que aquesta necessitat els porti a fer-ho d'aquesta manera, no? Aquestes pors. Llavors, crec que a vegades quan una tercera persona, imaginem, no? Una mare que té aquest rol i un pare que té un rol molt diferent. Clar, és molt difícil perquè amb els nens li estan arribant dos missatges diferents. Llavors, hem d'intentar trobar un punt d'equilibri també en aquests rols, no? Però trobo que és molt difícil dir-ho sense que es pugui sentir jutjada aquella persona, no? Sobretot quan no hi ha consciència. Quan hi ha consciència crec que es pot dir més, però quan no n'hi ha és difícil.
I això dut a un altre extrem, a l'àmbit estrictament de les addiccions, el paper de les terceres persones aquí és clau i al mateix temps és complicat.
Una mica amb la línia del que deia la Laia ara, no? Aquesta tercera persona que és un observador imparcial del que està passant, doncs a vegades és rebutjat absolutament perquè hi ha aquest efecte de matar el missatger, no? No vol saber allò que t'estan dient. I moltes vegades doncs, bueno, hi ha aquesta feina d'intentar mediar, a vegades entre els pares que no estan d'acord amb la manera de tractar amb un fill que té un problema, a vegades amb els propis germans. O sigui, a vegades hi ha un germà que té un paper d'abusador, que té el paper central i aconsegueix doncs, una atenció que no hauria de necessitar, i hi ha altres germans que es queixen de per què aquest té aquesta preeminència o té aquesta que tracta de favor, quan en realitat no hauria de ser així. I a vegades passa perquè hi ha hagut un factor físic. Per exemple, pensem en el cas d'un nen diabètic o d'un nen asmàtic, que pot haver tingut un problema de petit i aquesta persona es pot convertir una mica en el centre d'atenció. Una criatura asmàtica a la que comença a fer veure que s'ofega fa córrer tothom. Per tant, a vegades es crea aquest rol d'una manera no pensada. Imagineu-vos a sobre si parlem d'una història que pot ser totalment límit, com el fet de dir que el fill es pot morir de sobredosis, pot acabar a la presó, qualsevol cosa d'aquestes. Això mobilitza totes aquestes forces telúriques que estan amagades dintre de l'estructura familiar i que creen aquesta possibilitat de que amb persones predisposades això s'acabi complicant i convertint-se en una estructuració d'una relació que no és sana. Torno a repetir que amb moltes intervencions i moltes famílies fan les coses molt ben fetes. O sigui, no estem parlant de que això sigui sempre una cosa d'aquest tipus, però quan es troben les condicions perfectes, es crea la tormenta perfecta. I això és el que passa moltes vegades. No? Aquest personatge necessitat d'adulació, aquest personatge fatu, aquest personatge que abusa amb la persona que es deixa abusar i que és sumisa i que gràcies a que té aquest paper d'acompanyant i de proveïdora i de cuidadora, doncs troba també el seu lloc.
Sí. Permeti'm el reduccionisme. Per tant, perquè hi hagi una persona abusadora, n'hi ha d'haver una que es deixi abusar?
Sí, perquè les persones que no accepten aquest paper doncs també han fet punyetes tranquil·lament, que és el que seria més sa. Però això no és fàcil de fer, perquè a més hi ha aquest component moral que comentava la Laia, no? Aquesta sensació de que si no fas això ho estàs fent malament, perquè el que tocaria en l'imaginari és salvar la humanitat, no? Dedicar-se a aquesta tasca absolutament altruista i absolutament dirigida a solucionar un problema, quan en realitat el que veiem sempre és que no el vols solucionar. El que el vol és mantenir sense donar-se en compte.
Bé, només trencar una llança a favor de les persones que no són ni abusadores ni es deixen abusar, que són moltíssimes, vull dir, perquè estem parlant aquí de casos concrets i no volem generalitzar de cap de les maneres. De tota manera, Laia, faries teu aquest, també tot aquest argument del doctor Fàbregas, que perquè hi hagi una persona abusadora n'hi ha d'haver una altra que es deixi abusar?
Més que es deixi, que sigui una persona que tingui els components per ser abusada, no? Perquè potser no és com un em deixo voluntari, sinó que tinc totes unes pors, unes inseguretats, unes ferides que em porten una miqueta cap allà, no sé sí, que
no
em tracti.
Conscient.
No és conscient. No sé que em treballi i llavors pugui sortir d'aquest rol també, no? Que això també és la part positiva, no? Que si ens treballem podem sortir d'aquests rols, no? És una cosa dura i és una cosa a vegades més llarga o menys llarga, però jo crec que sí que podem sortir-ne.
Aprendre habilitats d'intel·ligència emocional per bregar amb les demandes de les persones del nostre entorn, poder deixar-se caure en una altra persona que ens sostingui, no tenir-ho tot resolt o controlat, donar forma als nostres límits amb una paraula gairebé vetada, la del no, i la possibilitat d'esclarir les causes no tan conscients que ens determinen serien els objectius més importants. Bé, per últim, abans d'acabar, ens queden 3 minuts, pel que fa als homes, perquè és que hem anat, ja ho hem dit des del principi, que afectava més dones que no pas homes, no? Però em sembla que també, que no sé si tu, Laia, t'hi trobes a la consulta amb homes amb aquest rol, amb aquest perfil.
A lo millor la base és la mateixa, però crec que el perfil de conducta és una mica diferent. Potser és un perfil més controlador, un perfil com més directe, més agressiu, no sé com dir la paraula, eh? No és ben bé agressiu, però sí com més directe, més altiu, més controlador, no tant des de la cura com a tal, no tant des d'aquesta part protecció de cuidar la persona, sinó de controlar-la, potser. Vull dir que es veu més directe,
ja,
d'aquest paper.
Tot i que tots coneixem, també, homes amb aquest perfil.
Totalment, sí. Totalment. Vull dir que crec que no són la majoria, però que també n'hi ha.
Sí, el doctor va sentint que vulguem dir, també n'ha conegut.
Sí, hem conegut i de fet, a vegades hi ha un grupet específic que seria aquella persona que ha fracassat amb la seva relació de parella i s'intenta volcar en el cuidar els fills d'una manera ocupant aquest paper que és totalitari, que seria el del pare i el de la mare. Són aquests marits insegurs que llavors intenten doncs, donar-ho tot, dedicar el temps al cap de setmana que els hi toca a la criatura, portar-los amunt i avall, i que moltes vegades entren també en aquest factor de ser abusats per aquells fills que són molt llestos i que veuen doncs, l'oportunitat de treure el que puguin. No? I també coincideixo amb la Laia amb aquesta idea de que moltes vegades és una idea més d'aquest control, d'aquesta intervenció, no és tant una cosa passiva, sinó una cosa més ficada a intentar doncs, moure fitxa, fer coses, no? Perquè també hi ha una mica aquesta idea de que el rol masculí sembla més actiu que el de la dona a nivell tradicional, no? Que era més passiva en aquest sentit. Però també tinguem en compte que les dones amb síndrome de Wendy fan molta feina per mantenir aquesta història. No estan quietes i parades. Estan controlant i estan observant totes les circumstàncies per precisament no sentir-se excloses, no tenir aquesta idea de que poden acabar rebutjades.
Bé, pel títol del programa semblava un programa lleuger, la síndrome de Wendy. I amable ho ha sigut, evidentment, però lleuger gens ni mica, perquè hi ha molt de patiment al voltant d'aquesta síndrome.
Absolutament.
Bé, doncs moltes gràcies. El doctor Xavier Fàbregas, expert en addiccions i salut mental, dirigeix el Centre de Teràpia Personal Mas Ferriol, i a la Laia Sabater, psicòloga, directora de Psicolaia Sabater, correcte?
Això mateix.
Que és un centre de psicoteràpia online.
Online. Això mateix.
Sí, vostès no me'ls imagino... Bé, suposo que han incorporat el doctor Fàbregas tota la comunicació telemàtica després de la pandèmia, però no me'ls imagino única i exclusivament treballant a través dels ordinadors.
Home, costa molt mantenir aquest estar quiet, per exemple, no? Els que som persones que més treballem moltes vegades amb imatges, amb dibuixos, amb expressions corporals, reduir-se en una pantalla d'ordinador ens està sent molt difícil. Jo penso que a vegades quedo borrós i tot perquè em moc amunt i avall.
No, però i la importància en la seva tasca de la presencialitat.
I de tota la lectura dels elements no verbals que no pots tenir amb la mateixa intensitat amb una teràpia telemàtica. Encara que és una eina útil, ha sigut una mica el que ens ha salvat la pell durant la pandèmia, perquè molta gent que necessitava ajuda i que no la podia tenir d'una altra manera ha descobert que hi ha una possibilitat d'interactuar, igual que també hi ha els telèfonos aquests per demanar ajuda per un intent de suïcidi o per tenir una situació crítica. Tot això són eines que totes complementen aquesta feina que hem de fer, que és molt complexa i que és molt, molt complicada.
Gràcies, doctor Xavier Fàbregas. Gràcies, Laia Sabater. Fins una altra.
Fins una altra.
D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
En un programa anterior vam parlar de l'etimologia de la paraula radical. Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Ets un gran aficionat a descobrir l'etimologia de les paraules.
Sí, una vegada em va cridar l'atenció en una conferència que havia de donar sobre educació i jo no era expert i compartia taula amb doctors experts en educació o pedagogia. Aleshores, em vaig voler interessar per l'etimologia de la paraula educar i em va sorprendre moltíssim. L'altre dia compartíem la paraula radical i dèiem que no tenia res a veure amb extremista o extremisme. És més aviat relatiu a l'arrel. Per tant, qualsevol cosa radical és profund perquè va a l'arrel de la qüestió.
Per tant, a tu, si alguna vegada et titllen de radical, estàs content?
Estaria molt feliç, perquè vol dir que el que estem compartint és profund. El que passa que sí que és cert que socialment, avui dia culturalment, i això és molt curiós, radical vol dir una altra cosa. Té una connotació negativa o desagradable. Però al descobrir aquesta profunditat de les paraules, doncs vaig començar a jugar amb altres. Per exemple, educar, que és la que exposàvem al principi. Educar significa acompanyar. Clar, quan et dones compte que educar significa acompanyar, entens moltes coses. Entens que quan eduques a algú, l'estàs acompanyant. I aquí hi ha moltes reflexions que comencen a sorgir. Per exemple, si jo estic educant, d'alguna manera l'estic acompanyant cap al meu coneixement o la meva perspectiva de les coses. Llavors he d'estar atent si vull educar, deixa'm dir, vaig utilitzar aquesta paraula que no m'agrada, però vaig dir correctament, he d'estar atent a qui acompanyo per poder-lo acompanyar al seu propi camí. Per tant, educar implica empatia o escolta, només observant l'etimologia d'aquesta paraula.
Per tant, no hi ha una situació de superioritat, no?
Exacte. Aleshores, comences a veure coses. Per exemple, això que acabes d'expressar. Si jo vaig educar algú pensant que jo sé el que vaig educar o a dir o ensenyar, aleshores estic perdent la naturalesa real de l'acompanyament. Perquè per acompanyar, insisteixo, he de conèixer qui acompanyo, he d'estar atent. Començo a veure la bellesa d'educar, també, no? I com és recíproca, sí o sí.
Portes alguna altra paraula?
Sí, tenim alguna molt, molt interessant. Disfrutar, per exemple. Disfrutar, que intentem disfrutar d'una situació, intentem disfrutar d'una persona, com amb la intenció d'obtenir aquell gaudir d'aquella situació. Però disfrutar, que ve de disfructus, significa donar fruit. Per tant, ja tenim com una volta de significat, de cop i volta, no? Perquè és com, ostres, si gaudís d'una fruit, cada cop que jo estic fent alguna cosa on estic donant-me a mi mateix, estic gaudint, per tant, és disfrutar, estic donant-me, entregant-me la vida. Si això ho poso en joc en les relacions, per exemple, em donaré compte de que moltes vegades no gaudeixo les relacions perquè en lloc de donar-me estic esperant que em donin a mi. I aquí, si estiréssim al fil, cadascú ho faci a casa seva, descobriríem una nova forma de relacionar-nos, per exemple. Si entenem l'etimologia de disfrutar.
Sí, compartint, no?, aquest goig profund que som.
Exacte. N'hi ha dues més. Una és heretge. Heretge. Si busquem l'etimologia d'heretge, significa lliure d'escollir. Per tant, quan en l'antiguitat se'ns titllava de heretge, no?, com algo que el que estaves dient no podies dir perquè anava en contra, perquè el que estaves sent era lliure d'escollir. Estaves sent lliure de pensar.
Sergi, ets un radical i un heretge.
Imagina't. Això recordo una vegada a l'escola que em van dir un capellà que m'ensenyava, no sé si era antropologia o religió, no recordo, que em va cridar davant la classe, heretge, heretge. Sí, va ser molt, molt interessant. Ara entenc que m'estava dient coses positives.
I l'última, Sergi?
L'última és una que m'agrada molt, que és estúpid. Si mirem l'etimologia d'estúpid, estúpid és relatiu a quedar-se quiet o aturat. Per tant, cada cop que entro en un estat d'estupidesa, el que està passant és que estic entrant en comunicació amb la meva ignorància i m'estic donant l'espai per aturar-me i poder conèixer allò que està passant. Per tant, l'estupidesa és positiva. A partir d'aquí, quan algú ens digui estúpid, sabrem que estem aturats, que estem en un procés de coneixement i podem respondre moltes gràcies.
Ens ha deixat totalment descol·locats en Sergi Torres. Moltes gràcies,
gràcies
Sergi. Espa. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.